Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Escaladei va ser testimoni el passat dissabte de com les iniciatives que sorgeixen de la societat civil poden adquirir més força de la que se'ls hi presumeix. Estem parlant de la jornada organitzada per Prioritat, l'associació que impulsa el paisatge de la comarca a Patrimoni Mundial de la UNESCO, una jornada que va posar en evidència, per l'elevat nombre d'assistents i per les entitats civils representades, que la gent del Priorat s'està fent seva aquesta candidatura. Avui parlarem d'aquesta ambiciosa iniciativa, la consecució de la qual va per llarg, però que sembla ser té un avantatge. No se sustenta en peus de fang. La comarca, la societat civil del Priorat, sabedora del que pot suposar ser patrimoni de la UNESCO, la recolza, i això ho enriqueix. En parlarem tot seguit, abans però, fem més ment als titulars. En els darrers 10 anys, 124 projectes s'han beneficiat dels ajuts líder, el que suposa més de 4 milions d'euros. A aquests diners cal sumar-hi l'aportació de les administracions i les inversions particulars. Això suposa que els projectes finançats amb líder han implicat una inversió global a la comarca de gairebé 15 milions d'euros. L'Ajuntament de Falset ha obert un expedient informatiu a una de les educadores de la llar d'infants L'Espígol. Suposadament, aquesta educadora hauria lligat en alguna ocasió un alumne a una cadira. A l'espera d'esclarir el succés, l'Ajuntament disposa d'un informe de la directora del centre i té previst reunir-se amb els pares la propera setmana. A les portes de les eleccions de demà, avui ens farem ressò de la iniciativa de l'Andreu i la Maria, una parella d'empresaris de Siurana que han decidit plantar-se i dir prou, com a pas previ cap a la consecució de l'estat propi. Avui escoltarem els perquès d'aquesta decisió i com ho pensen fer. La Torre de Fontaubella torna a ser aquest cap de setmana un focus d'irradiació de bona música. Estem parlant del Zona Jazz 2011, que entre ahir a la nit i avui torna a portar a la comarca grans figures d'aquest gènere musical. En el bloc cultural escoltarem els seus organitzadors. I en esport repassarem com estan les coses per als equips comarcals en competició. Per exemple, el Falset, que ja és quart i mirarà de refermar aquest cap de setmana les seves aspiracions de lluitar per les posicions privilegiades de la tercera catalana. Prioritat, l'associació que impulsa la candidatura del paisatge de la comarca a Patrimoni de la UNESCO, es felicita per la jornada de debat i reflexió que va tenir lloc el passat dissabte a Escaladell. En primer lloc, perquè posa en evidència que s'ha aconseguit la implicació de la societat prioratina, un fet que per ell mateix enriqueix la candidatura i la fa encara més vàlida. Escoltem Roser Bernet, membre de Prioritat.
És la primera cosa. A més, una cosa que sí que va quedar clar i que tothom ens ho va dir també, no? Que el Priorat, en certa manera, ho està fent d'una manera diferent de com s'ha fet en altres llocs, que és el que hauria de ser, que és de baix a dalt. Voler implicar a tota la gent del territori és més treballós, evidentment. Vull dir, però l'alcalde de la Vall d'Avui això ho va dir molt clar, no? Clar, diuen, altres ens havien donat reconeixements algunes vegades des de dalt, de dir, parla, això és un bé declarat no sé què, i sense que la gent sapigués ni declarar perquè deixava d'anar, i la recepció era més aviat negativa. Diu, però quan la cosa, la gent de baix s'ho creu, i és ella qui ho demana, clar, canvia radicalment. Vull dir, llavors la percepció i la recepció no és negativa, sinó que és positiva, al contrari, no? Llavors això genera totes unes complicitats i unes maneres d'actuar i d'entendre el perquè actues d'aquesta manera i no d'una altra, que és el que ho fa realment vàlid.
Però la jornada de dissabte, en la que van participar experts que han tutelat i encapçalat candidatures a Patrimoni de la UNESCO, servia també per explicar què pot suposar aconseguir aquesta fita. Roser Bernet, membre de Prioritat, en feia una síntesi.
Per una banda, clar, des del punt de vista més material, suposa doncs, una visualització del que és el Priorat a nivell mundial. Vull dir que és situar-te en un mapa d'excel·lència que té repercussió a tot el món. Clar, això sol, vull dir, això no es paga de cap manera. No? I després te situa d'una determinada manera, també, perquè no és allò de dir que tot s'hi val, no? Això per nosaltres internament ens ha suposat també com una mena d'assumpció d'una responsabilitat que tenim, però una responsabilitat no entesa com una càrrega, sinó una responsabilitat que et fa sentir cofoi, no? De dir, esclar, el món ens reconeix, el món ens mira, i el món ens mira i ens admira. Doncs això ens comporta una responsabilitat de fer les coses ben fetes.
Bernet afegia que ser declarat patrimoni de la UNESCO implicaria també un projecte de futur, una manera d'encarar-lo que no desvirtui el que és la comarca del Priorat i el seu paisatge. A manca de poc més d'una setmana pel tancament de la convocatòria del programa Líder de Catalunya, el Consell del Priorat ha fet balanç de la importància que han tingut aquests ajuts a la comarca per tal d'afavorir i diversificar l'economia rural. Aquest balanç deixa les següents xifres. Des de l'any 2001, 124 projectes s'han beneficiat d'aquests ajuts, el que suposa més de 4 milions d'euros. A aquests diners cal sumar-hi l'aportació de les administracions i les inversions particulars. Això suposa que els projectes finançats amb Líder han implicat una inversió global a la comarca de gairebé 15 milions d'euros. Amb aquestes dades, la valoració del Consell parla d'uns ajuts amb transcendència pel volum de projectes i també per la seva tipologia. Escoltem Josep Maria Coll, tècnic de promoció econòmica de l'ENS comarcal.
Ha tingut una incidència, crec jo, que bastant interessant i bastant important en quant a inversió i amb l'efecte multiplicador que ha produït aquesta ajuda europea, i després sobretot amb l'efecte que té aquest ajut Líder, que crec que és una cosa força important, que és el que en diuen el bottom up, que les estratègies van de baix cap dalt, és a dir, és el propi territori qui decideix les seves pròpies estratègies i focalitza una mica els punts que vol treballar. Llavors el Líder Plus se va fer una cosa molt bona basant-se en un estudi estratègic que tenia el Consell Comarcal, que era el PCDRI, Pla de Desenvolupament Rural Integrat. Llavors aquesta estratègia va concentrar molt el projecte en la cultura del vi. Llavors això va permetre focalitzar molt bé les estratègies aquestes de la cultura del vi, el turisme rural, l'enoturisme i tot això que ara està molt encarrilat i que abans no hi estava.
Pel que fa a la distribució dels ajuts Líder a la comarca, una de les dades significatives dels projectes Líders executats ha estat que han estat encapçalats per dones emprenedores. Això també estaria relacionat amb el tipus d'iniciatives que s'han acollit als ajuts.
Amb les dades que tenim, es veu que hi ha moltes societats, però que hi ha una gran predominància de les dones del sexe femení, tant en societats com a nivell privat. Llavors això pot ser degut a que aquestes dones o molts d'aquests projectes són projectes familiars o petits projectes en què hi ha la família, és a dir, home, dona, fills, etc. I també per la forta inversió que ha suposat el turisme, l'agroturisme, no? Els establiments de turisme de la comarca, que molts són regentats i portats per les propietàries que són dones.
Finalment, pel que fa a la distribució geogràfica d'aquests ajuts per la comarca, cal dir que se n'han beneficiat tots els municipis. Amb tot, Falset, Torroja i Gratallops han estat els que han concentrat més volum d'inversió. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural ha fet efectius els pagaments de les línies d'ajuts agroambientals per a la campanya 2011. Al Priorat s'han destinat uns 167.000 euros. Desglossats, en agricultura ecològica s'han destinat 141.000 euros, uns diners que situen la comarca entre les 5 que han rebut més diners per aquest concepte. En apicultura, per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils, s'han rebut 14.000 euros i en foment del pasturatge de sota bosc com a mesura per evitar incendis, 12.000. En total, el departament ha destinat a tot Catalunya més de 3 milions d'euros en concepte d'ajuts agroambientals. Deixem les informacions de caràcter comarcal i venim a Falset. Avui toca fer-nos ressò de l'expedient informatiu que l'Ajuntament ha obert a una de les educadores de la llar d'infants L'Espígol de Falset. Suposadament aquesta educadora hauria lligat en alguna ocasió un alumne a una cadira, un fet que el consistori considera una pràctica inadequada i totalment fora de lloc. Per aquest motiu, com dèiem, i després de demanar un informe al respecte a la directora del centre, s'hauria obert un expedient informatiu per esclarir aquest succés. A l'espera de confrontar les versions dels fets per resoldre l'expedient, un fet que es podria allargar, l'Ajuntament té previst dur a terme una reunió amb els pares i mares durant la propera setmana. Apuntem finalment que l'educadora implicada en aquest succés va demanar la baixa aquesta setmana. Deixem aquesta qüestió, però continuem a Falset. El seguiment de la vaga al centre d'atenció primària de Falset va ser nul, és a dir, tots els efectius van acudir dimarts i dimecres als seus respectius llocs de treball. Recordem que uns 16.500 facultatius de 65 hospitals i 427 CAPs estaven cridats a la vaga durant aquests dos dies en contra de les retallades. Metges de Catalunya, convocant de l'aturada, reclama recuperar el nivell salarial i l'activitat assistencial del 2010. una reclamació que el govern no ha acollit i sobre la que no es va arribar a un acord en la única reunió que va tenir lloc la setmana passada entre el sindicat, les patronals i representants de la Generalitat. A les portes de les eleccions de demà, la candidata de Convergència i Unió al Senat, Rosana Camps, va ser l'última en fer campanya a Falset. Entre altres coses, va explicar als nostres micròfons algunes de les propostes incloses en el programa de la coalició nacionalista. Es va centrar, per exemple, en les que tenen per objectiu reactivar l'economia donant suport a l'empresa. Ho escoltem.
Propostes tant de tipus financer. Nosaltres pensem que en aquests moments, a part de que els empresaris tinguin confiança, el que necessiten és tenir diners per invertir, i nosaltres el que proposem és que a través dels bancs oficials, a través de l'Institut de Crèdit Oficial, però també a través d'aquells bancs i caixes que han rebut diners públics, a través d'aquestos són els que han de facilitar el préstec per les petites i mitjanes empreses. Per part de Convergència i Unió també pensem que aquesta solució també passa pel pacte fiscal, és a dir, que si Catalunya té més diners, tindrà més diners per tots, per les empreses, per les persones, per les famílies i també pels ajuntaments.
La candidata al Senat va parlar també de la funció que té avui per avui aquesta cambra. Rosana Camps afirma que el bon funcionament del Senat depèn de la voluntat de fer-lo operatiu.
En aquests moments no ens podem permetre tenir una administració que no sigui operativa. I amb aquesta línia nosaltres hi estem, és a dir, Convergència i Unió, sabem que possiblement el funcionament que avui té no sigui gaire operatiu, però de fet el Senat es pot fer, si es vol, es pot fer molta feina, dintre i fora. I amb aquesta voluntat nosaltres hi anem. I anem també perquè, com deia l'altre dia l'Oriol Pujol, mireu, les institucions aquestes de Madrid doncs tenen les seves coses, però allà on hi hagi un sol cèntim dels catalans, allí hem de ser-hi.
A banda de la reforma del Senat, Rosana Camps també va parlar d'una altra reforma, la del finançament dels ajuntaments. Creu que és una qüestió que fa massa temps que s'ha de resoldre, ja que els ajuntaments tenen un finançament deficient i, a més, han d'assumir competències que no els pertoquen. Seguim parlant de política, però des d'un altre punt de vista. L'Andreu i la Maria són una parella d'empresaris de Siurana que han decidit plantar-se i dir prou com a pas previ cap a la consecució de l'estat propi. La seva iniciativa parteix de la base que Espanya no ha respectat Catalunya, un descontentament que ve de lluny, però que té un punt d'inflexió amb tot el que va passar amb l'Estatut. Ara es proposen deixar d'actuar com a ciutadans espanyols a partir del 2012 i busquen adhesions perquè la seva iniciativa guanyi força davant el poder polític. A banda de guanyar adhesions, cerquen superar les 10.000, pensen prendre mesures com deixar de pagar els impostos a l'estat espanyol. Escoltem l'Andreu Bartolomé.
Nosaltres tenim un doble descontentament. Tenim el descontentament que té possiblement tots els ciutadans europeus amb els seus respectius governs. Nosaltres també el tenim amb la nostra Generalitat. I a nosaltres se'ns hi afegeix el descontentament de que, a més, el nostre govern no té poder de decisió. Val? Per fer pressió, avui dia, l'única manera és utilitzar l'economia. I, per tant, nosaltres creiem que si l'estat espanyol té un deute amb Catalunya brutal, un dèficit que ens espantaríem si veiéssim les xifres que surten, trobem absurd seguir pagant. Primer, doncs, entenem-nos, veiem cap on volem anar uns, però on volem anar els altres, i a partir d'aquí doncs, ja col·laborarem amb Espanya, però a través d'Europa.
L'Andreu Bartolomé creu que la iniciativa Diem Prou no és utòpica i no s'espanta davant les represàlies que puguin patir. Creu que hi ha més risc si no es fa res.
Tenim clar que hi ha un punt de risc. El que passa és que també tenim molt clar, i això és el que potser la gent no és conscient, quin risc hi ha si no fem res. A nosaltres ens espanta més aquest segon risc, perquè no oblidem, estem en un país que està perdent 600 llocs de treball diaris, un 80% d'empreses tenen problemes de finançament, milers de famílies que es queden sense casa. Jo em pregunto, com acaba aquesta situació d'aquí uns mesos? M'espanta més aquest risc que el risc d'afrontar el que volem ser com a poble, que democràticament i pacíficament hauria de ser un risc zero. El que passa és que, bueno, sabem que a vegades les coses no són tan fàcils i creiem que la clau és la quantitat de catalans que siguem capaços de prendre la decisió que hem pres la Maria i jo. Si en som una majoria, no hi ha ni risc ni problemes, i això passarà com una bassa d'oli, molt més del que ens pensem.
L'Andreu i la Maria, que disposen del web diemprou.cat, van organitzar dijous a Cornudella una xerrada per explicar aquests perquès i coms del Diem Prou. En l'acte també hi va participar Jordi Bages, responsable de comunicació del Cercle Català de Negocis, que va parlar del dèficit fiscal català i els avantatges de l'estat propi. I nou capítol de l'afer de les estelades al Priorat, i és que com a conseqüència dels sabotatges a la bandera pintada a la Roca Roja de Falset i a la de Gratallops en els darrers dies, un col·lectiu de gent mobilitzada a través de les xarxes socials ha decidit dir la seva. Han proposat que avui dissabte 19 de novembre els veïns del Priorat pengin una estelada o bandera catalana als seus balcons. Com dèiem, és un nou capítol d'aquesta història que ja fa temps que cueja. De fet, aquest octubre us explicaven que la coordinadora d'Estelades de Catalunya havia presentat denúncia pels dos robatoris i sabotatges que havia sofert l'estelada col·locada a les Torres d'Altafalla. Un va ser al mes de juny i l'altre a l'agost. Obrim ara Plana Cultural. La Torre de Fontaubella torna a ser aquest cap de setmana un focus d'irradiació de bona música. Estem parlant del Zona Jazz 2011, que entre ahir a la nit i avui torna a portar a la comarca grans figures d'aquest gènere musical. Ahir els protagonistes van ser el guitarrista Max Sunyer i la cantant Lenka Maresova, i avui l'atenció se centra en la veu de Charmin Michel, acompanyada per piano i contrabaix i amb el prioratí Esteve Pi a la bateria. Com dèiem, grans noms per apropar la música jazz al Priorat, i és que aquest és l'objectiu dels organitzadors, el Club d'Amics de Jazz de la Torre de Fontaubella. Escoltem el Quim Sabater.
Tenim la gran oportunitat, doncs gràcies a l'Esteve, no, en aquest cas, doncs de portar figures de primer nivell, que seria impensable poder-ho tenir, no? I sobretot el que volem és crear una referència. No volem que l'espai Zona Jazz creixi amb extensió, diguem-ne, sinó amb qualitat, i que la gent, doncs, del Priorat també tenim dret a escoltar concerts de primer nivell, de la mateixa manera que a Barcelona, doncs la gent que viu a Barcelona pot fer-ho, no? I suposo que aquesta és la gran missió que nosaltres ens plantegem, no? Aproximar el jazz, i a més no de qualsevol manera, sinó fer-ho amb músics de primer ordre, no?
La idea del Club d'Amics de Jazz de la Torre va sorgir ara fa 8 anys. Vist en perspectiva, el sorprèn on han arribat.
No ens ho pensàvem en absolut. Al principi va ser una iniciativa, com que estàvem interessats en el món del jazz, doncs vam fer un primer concert i després, doncs, a partir d'aquí vam dir, doncs, de la possibilitat de crear un espai, ja que permanentment, doncs, anés fent algun concert, donar-li una forma, donar-li un nom, es va quedar amb l'espai Zona Jazz, i així paulatinament, doncs, ens hem vist sorpresos de les figures que hem arribat portant, com és Peter Bernstein, el Reinald Colom, el Llibert Fortuny, Ximo Tebar, Ignasi Terrassa, que ha vingut un parell de vegades, inclús el saxofonista Harry Allen, Xavier Pié, doncs, de Reus.
Pels que estigueu interessats en gaudir de la bona música, apunteu l'horari d'avui, serà a les 11 de la nit i serà el torn de la cantant Charmin Michel. Seguim amb música. El jurat del Premi Miquel Martí i Pol del quart certamen Terra i Cultura, patrocinat pel celler Baillac, ha nominat els 6 finalistes entre els qui decidirà el guanyador del premi. Ara els membres del jurat es reuniran a Porrera el darrer cap de setmana del mes de novembre per decidir el guanyador. El seu nom es farà públic el dimarts, dia 29 de novembre, en un acte a la seu de la Societat General d'Autors i Editors a Barcelona. El Premi Miquel Martí i Pol té una dotació econòmica de 5.000 euros i una obra original de l'escultor Josep Bofill. I abans dels esports, parlem de vi, amb dos actes que van ser notícia el passat cap de setmana per la bona acollida que van tenir. Comencem pel més proper, el Tasta Porrera, que va aplegar un miler de persones durant tota la jornada de dissabte, en la que es van vendre prop de 600 tiquets. Hi van prendre part 17 cellers del municipi, que van aprofitar per vendre també els seus vins a un preu especial d'un 20% de descompte. L'altre acte del que us volem parlar va ser la mostra Itas Montsant es planta a Barcelona, que també es va celebrar el passat dissabte, però en aquest cas al centre de la ciutat comtal. Gran afluència de visitants i prop de 7.000 degustacions de vi servides per part dels 26 cellers participants. Des de l'ADO es valora positivament la jornada, ja que va permetre seguir donant a conèixer els seus vins al consumidor català.
Els esports.
Comencem ara el repàs de l'actualitat esportiva i ho fem amb el Joan Jarque. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem, com sempre, amb futbol. El Falset Esportiu fa el salt a la part alta de la taula i se situa quart de la tercera catalana. Després d'imposar-se per 3-2 a la Unió Astorga, L'equip de Gerard Font ocupa les posicions que tothom esperava a inici de temporada. Anem al partit, disputat el passat cap de setmana, en el que l'equip rival, l'Astorga, es va avançar en el marcador. Però els falsetans van saber remuntar l'encontre amb tres grans gols d'Aleix Martí, Adrià Anguera i Sergio Martín. Ara toca que els falsetans es consolidin a la part alta. El primer enfrontament per defensar aquesta posició és davant rivals com la Pastoreta, el cinquè. Això serà avui dissabte i fora de casa al terreny de joc de la Pastoreta, a 6:45 de la tarda. Anem a la quarta catalana i ho fem amb bones notícies. El Porrera es va donar una alegria i va obtenir la seva segona victòria del campionat. Va ser davant el Riudoms. Els porrerans van obrir el marcador amb gol d'Ovidi Sancho en un partit que va acabar amb un ajustat 3-2. Aquest resultat suposa 3 punts més per al Porrera. 3 punts que els donen en un petit respir i els distancien del darrer lloc de la taula. Ara el Porrera té l'oportunitat de seguir sumant, ja que aquesta jornada torna a jugar com a local. El seu rival és l'Almoster, novè classificat, en un encontre que acollirà el municipal de Porrera demà diumenge a 4:45 de la tarda. I acabem amb futbol sala. El Pradell no és el mateix que va començar el campionat. Pergues i punts. L'Hospitalet el va superar per un ampli 5-2, un resultat que els fa caure de la setena posició de la preferent catalana. A casa i contra el Valls tindrà oportunitat de redimir-se. Dues divisions per sota també va perdre el Marçà. I això és notícia, perquè és la primera ensopegada. Va ser a la pista del Delta Sporting per 3-0. Amb tot, el Marçà segueix líder. També és notícia la primera victòria del Poboleda, per 0-4, a Tivissa. Un resultat que els permet abandonar la cua de la taula. Recordem que el Capçanes va descansar el passat cap de setmana. Avui torna a la competició davant el Pratdip, a qui rebrà a la pista de Capçanes a les 8 del vespre. Per la seva part, el Poboleda rebrà el Delta Sporting, Botxí del Marçà, a 4:45 de la tarda d'avui. I aquest cap de setmana li tocarà descansar al Marçà. I per avui, això ha estat tot als esports de Ràdio Falset. Ens retrobem d'aquí a 7 dies i a la mateixa hora. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
El temps.
Després dels esports, l'Enric Massip ens porta la previsió meteorològica.
Acabem una setmana en què les pluges han tornat als principis de la setmana amb abundància aquí a les nostres comarques i una situació doncs, que a poc se va normalitzant en quant a humitat al terra. Per aquests propers dies, espero que concretament cap de setmana, una situació de transició entre una pertorbació que ens ha deixat i una altra que arribarà i que ens afectaria possiblement el diumenge cap a la tarda aquí a la nostra comarca, provocant altre cop un ennuvolament general i possibilitat d'algunes precipitacions que es anirien generalitzant així com avancés el dilluns en noves pluges d'una forma bastant important altre cop. L'ambient tèrmic serà doncs, bastant suau, tot i la humitat. No s'esperen doncs, canvis en quant a temperatures i doncs, en quant a l'estat del temps, perquè com dèiem serà plujós ja a principi de setmana vinent. I en definitiva la tardor ha arribat un tant retardada en quant a les pluges, però a poc s'anirà normalitzant la situació al terra. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però l'any 1695 es registraven intenses pluges a tota la conca del Segura, provocant inundacions a Múrcia i tot el seu entorn.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Doncs això ha estat tot a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana als butlletins que us oferim de dimarts a divendres. També, sempre que vulgueu, ens trobareu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a Facebook i Twitter. Us deixem amb l'Hora del Vermut, l'espai de debat de Ràdio Falset, que condueixen la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Jo, l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat fins ara, m'acomiado i us desitjo que passeu un molt bon cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat.